Bon dia. Aquesta matinada ha arribat al port de Palma l'Al-Andalus Express i a bord hi anaven els primers camions carregats de residus d'Eivissa que seran incinerats a la planta de Sonreus. Comença així el pla pilot acordat entre els Consells de Mallorca i el de l'Illa Pitiusa i l'objectiu és allargar una mica més la vida útil de l'abocador de Can Aputxa, que ja arriba al límit de la seva capacitat. Tot després d'una jornada, la d'ahir, que va ser plena d'incertesa, Capitania Marítima va immobilitzar durant unes hores el vaixell de Baleària, considerava que hi havia perill de contaminació a la mà. Finalment, però, va poder sortir més tard d'allò que estava previst quan es va considerar que ja s'havien solucionat les deficiències. És dijous, dia 16 de juliol. Som activistes no terroristes, és la veu de desenes de manifestants convocats per Menys Turisme, Més Vida. Ahir es van concentrar davant els jutjats de la Via d'Alemanya per protestar contra la detenció de dues joves per fer pintades a immobiliàries de Santa Maria.
Varen quedar en llibertat després de passar a disposició judicial. La plataforma denuncia que les detencions són desmesurades i que hi ha una creixent onada criminalitzadora.
Les tasques d'extinció d'un incendi ahir en una casa de Llucmajor s'han complicat per l'acumulació d'objectes dins de l'immoble.
Un foc es va iniciar ahir, no hi ha ferits, però varen haver de desallotjar tres habitatges del voltant.
I a partir de demà, les persones de fins a 40 anys i residents a la les Illes Balears podran començar a demanar la nova ajuda pública de 10.000 euros per a la compra d'un primer habitatge.
El govern disposa d'un pressupost de 6 milions d'euros per a aquesta línia de subvencions que per primera vegada està dotada amb fons propis. Es preveu que hi hagi uns 600 beneficiaris. El conseller d'Habitatge és José Luis Mateo.
Por supuesto, vuelvo a repetir que es un paso más y seguimos dando pasos y vemos que finalmente las ayudas pues son bien recibidas y que podemos, pues desde luego, se estudia desde el gobierno la posibilidad de una posible ampliación.
L'Agrupació Balear de Serveis Immobiliaris celebra aquesta mesura, tot i que diu no basta per fer front a la crisi de l'habitatge actual.
I a Eivissa ha estat desmantellada una festa il·legal amb 150 persones a Santa Eulària de Riu.
Els assistents varen pagar fins a 200 euros per una suposada barra lliure d'alcohol a l'esdeveniment celebrat dilluns.
I en aquesta illa, per cert, que ahir es va celebrar el debat de política general, que es va centrar precisament, entre d'altres coses, en la contenció turística. Vos n'explicarem tots els detalls d'aquí uns minuts i també destacam que el Consell Insular de Menorca ha incorporat aquest juliol una embarcació pròpia per al Servei de Vigilància de la Posidònia que coordina el govern.
I tindrà base al port de Fornells, reforça durant l'estiu les tasques d'informació i assessorament als navegants a fi d'evitar que les àncores caiguin damunt les praderies de Posidònia.
En els esports, Espanya-Argentina serà la final del Mundial 2026 a Nova York. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La selecció argentina amb remuntada final va superar per 2-1 Anglaterra a la segona semifinal mundialista. Diumenge, Espanya i Argentina disputaran una final inèdita, partit que serà oferit en directe per IB3 Ràdio. D'altra banda, el Mallorca presentarà avui els quatre fitxatges d'aquest estiu. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubacar Soumauró i Cito Lobumbo.
I pel que fa al temps, bona part de Mallorca avui tornarà a estar en avís taronja per les elevades temperatures, per aquesta calor, que ja no és notícia, que repeteix un dia més. Ens en conta més detalls. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada ben calorosa a tot l'arxipèlag i fins i tot podrem arribar a sumar qualque grau més en el termòmetre. Esperant que en el cas de Mallorca les xifres més elevades girin entre els 38 i els 41 graus. Per tant, termòmetres de pinyol vermell. D'altra banda, a les Pitiuses, esperant que les xifres més elevades es donin en el nord d'Eivissa. En aquesta zona podran girar entre els 37 i els 39 graus, mentre que Menorca, tot i que tindran qualque grau més, esperant que les màximes també puguin assolir els 36-38 graus. Per tant, jornada ben calorosa la que ens espera. Tot això acompanyat per un cel enterbolit, per la calitja que avui continuarà present, acompanyada també per intervals de núvols mitjans i alts. El vent pel seu costat bufarà fluix en qualque cop moderat, principalment de component sud, i d'altra banda la mar tindran poques complicacions. Ara mateix tenim a Menorca 25 graus a Ciutadella i 26 a Maó. A Mallorca 23 graus a Artà, 25 a Binissalem i 27 a Llucmajor. I a les Pitiuses, 25 graus a Santa Gertrudis i 27 a la Sabina.
I així començam aquesta jornada de dijous. Són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés, el control tècnic, i Antoni Escanelles, Olivia Navarro, Toni Sastre i Lluís Hernández. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
I ha estat poc abans de les dues de la matinada quan ha atracat al port de Palma l'Al-Andalus Express, que és el vaixell que ha duit el primer enviament de residus des de l'illa d'Eivissa per incinerar-los a la planta de Sant Reus. Això després d'una hora baixa, el d'ahir, de tensió i nervis per la immobilització de l'embarcació. De fet, tota l'operació ha patit entrebancs i reprogramacions i aquesta primera expedició tampoc s'ha salvat dels problemes. Alberto Ferrer.
En aquesta ocasió han estat unes deficiències al mercant Al-Andalus, que havia de fer la ruta, que ha quedat immobilitzat al port fins que Capitania Marítima no les ha considerat subsanades perquè suposaven un perill de contaminació a la mà. Amb tot en ordre, han pogut embarcar-se les cinc primeres plataformes amb unes 120 tones de residus d'Eivissa cap a la incineradora de Son Reus, que té capacitat sobrada per assumir aquest volum, segons ha recordat el conseller de Medi Ambient de Mallorca, Pedro Bestart.
Cada dia entre 780 camions, és a dir, això és el que entra cada dia a dir-me, entrar 6 o 7 camions més és com si passessin per davant que té 6 o 7 cotxes més que no tenies compte, vull dir, no és una exageració, seran d'un 1% més del camions que entren a dir-me.
Bastard ha estat a Eivissa per conèixer el procés d'embalatge del FEMS per tal que no facin olor en aquesta prova pilot que s'allargarà fins a 2 anys i amb fins a 8 camions diaris cap a Mallorca, que rebrà entre 30 i 40.000 tones anuals de residus eivissencs amb un cost pel Consell de 24 milions d'euros. Això anirà acompanyat d'un pla de xoc per intentar reduir les 80.000 tones de rebuig que generen actualment les pitiuses. El conseller eivissenc de Medi Ambient, Ignacio Andrés, espera rebre 21 milions d'euros dels ITS per finançar-lo.
Fes de recuidor domiciliari en petites zones dels municipis de Sella d'Eivissa, millorar el tema de contenidors tancats, en fi, millores que volen fer els ajuntaments amb els temes de seva recuïda, nosaltres també millores a les nostres plantes, també voldríem fer a futur una planta per recuperació i reutilització de residus.
Tot amb l'objectiu d'allargar una mica més la vida útil de l'abocador de Cana Putxa, que és a punt d'esgotar la seva capacitat.
Aquest problema, el de l'esgotament de la vida útil de Cana Putxa, ja ve d'anys enrere, fins i tot amb amenaces d'importants sancions comunitàries, perquè les pitiuses no han aconseguit complir el pla rector de residus amb què es va evitar una multa milionària de la Unió Europea en el seu moment, i ara el temps s'esgota.
Ni Formentera arriben encara a reciclar ni la meitat dels residus que generen. Ara mateix, pràcticament el 60% va directe a cremar-se. Més fins i tot que l'any passat, quan la llei de residus preveia una reducció progressiva que enguany no havia de superar el 40% de rebuig i d'un 10% ja per al 2030. Uns objectius ara mateix molt poc realistes. Mentrestant, l'abocador continua omplint-se cada vegada més ràpid. La solució pilot que en el moment s'ha trobat és treure fora de l'illa part de l'excés de residus. De moment, 33 tones anuals, però amb un cost que no és barat, 12 milions d'euros cada any, i només suposa un pagat que no arregla el problema. La solució definitiva la decidirà un nou pla rector en el qual està treballant el Consell d'Eivissa, que no descarta cap opció, ni tan sols la de crear una incineradora allà mateix a Eivissa.
Paral·lelament, a Mallorca, això ha fet que els plans per anar tancant 2 dels 4 forns de Son Reus, els més obsolets i contaminants, hagin quedat en l'aire, un fet que rebutgen els veïnats de la zona.
I precisament per això han construït una plataforma al costat d'altres veïnats i ecologistes que argumenten que l'exportació de fems causa l'emissió de més contaminants a l'ambient, a més d'incrementar el nombre de camions que ha de passar per la carretera, la de Solla, ja saturada. Això, afegit a la brutor i a la pudor que deixen aquests vehicles, ha fet que els veïnats s'hagin començat a mobilitzar. Ahir, hora baixa, de fet, ja varen col·locar cartells a la carretera per visibilitzar la seva protesta i preveuen altres accions i mobilitzacions.
No només hi ha hagut crítiques per part de la societat civil, també de la política. El líder de Més per Mallorca, Lluís Pesta Guia, considera que el PP no ha gestionat bé els residus a Eivissa i que la població mallorquina no n'hauria de pagar les conseqüències.
No és una ajuda circumstancial a uns companys, és que el PP d'Eivissa se vol espolsar un problema de damunt que ha causat el PP d'Eivissa, sense tenir un horitzó de solucionar el problema que ells mateixos han causat amb aquest model. I això, evidentment, ho denunciem des de Més per Mallorca, perquè Mallorca no pot ser femer d'Eivissa.
En canvi, el president del Consell d'Eivissa, Vicent Maria, ha defensat el trasllat i critica aquells que s'hi oposen en aquesta iniciativa.
Una decisió valenta i responsable, que no accepta el despreci i manca de respecte mostrat per part d'alguns polítics i grups mallorquins que, lluny d'entendre la solidaritat entre pobles d'una mateixa comunitat, alimenten l'enfrontament entre elles.
I a partir de demà, les persones de fins a 40 anys i residents a les illes podran començar a demanar la nova ajuda pública de 10.000 euros per a la compra d'un primer habitatge. El govern disposa d'un pressupost de 6 milions d'euros per a aquesta línia de subvencions que per primera vegada està dotada amb fons propis. Es preveu que hi hagi uns 600 beneficiaris. Carme Moreno.
Els requisits per sol·licitar l'ajuda són els següents. Des de fa 5 anys, els joves han d'haver residit a l'arxipèlag. L'ajut té un caràcter retroactiu, ja que el govern finançarà les compres d'habitatges fetes des de principi d'any per un preu màxim de 382.000 euros, tant pel que fa a obra nova com de segona mà. A més, també s'inclouen els habitatges en construcció. A més, els ingressos de la unitat familiar han de ser iguals o inferiors als 54.600 euros. El director general d'Habitatge, José Francisco Reynés, ha explicat que els joves són un dels col·lectius amb més dificultats per accedir a un habitatge.
Los menores de 40, sobre todo los menores de 30, suelen su primera vivienda suele ser en alquiler, y entonces lo que pretendemos con esto es que puedan tener más facilidades para acceder a la compra. Los mayores de 40, por regla general, suelen tener ya una vivienda, la pueden vender, con esto también les facilita una compra de una segunda vivienda.
Les persones que sol·licitin aquesta ajuda directa per comprar un habitatge també es podran acollir a altres mesures, com les bonificacions fiscals i també a l'aval de l'entrada d'un préstec hipotecari. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha dit que és una passa important i no descarta ampliar el pressupost, que inicialment, com han dit, és de 6 milions d'euros.
Por supuesto, vuelvo a repetir que es un paso más y seguimos dando pasos y vemos que finalmente las ayudas pues son bien recibidas y que podemos, pues desde luego, se estudia desde el gobierno la posibilidad de una posible ampliación.
Com dèiem, els ajuts es podran començar a demanar a partir d'aquest divendres i fins al 31 de desembre de l'any 2027 o fins que el fons s'exhaureixin. Les parelles també se'n podran beneficiar. En aquest cas, els 10.000 euros es repartiran de manera proporcional en funció de la quota de propietat.
L'Agrupació Balear de Serveis Immobiliaris, l'APSI, ha celebrat aquesta mesura, que diu servirà d'impuls per als joves que no tenen prou estalvis com per comprar un habitatge.
No obstant això, el president Miquel Perelló considera que no basta per fer front a la crisi d'habitatge actual.
La situació és massa greu com per una ajuda de 10.000 euros per ajudar. Evidentment, tota ajuda va bé, és a dir, al final, si la gent té 10.000 euros més per donar d'entrada, si va dir que fa també dona ajudes per la financiació, si també aconseguim baixar imposts, etc., pues sí, aliviarà molta gent que no hagi de tenir tant d'orro.
Una nova ajuda per a la compra d'un habitatge que a les Balears amb els anys ja ha esdevingut una fita complicada. El manco a preus assequibles. Fa només 2 anys el preu mitjà era de més de 3.500 euros per metre quadrat i ara ja frega els 4.200, és a dir, en només 24 mesos se suma un sobrecost de prop de 700 euros per metre quadrat. I tot això pel que fa a la compra, però pel que fa al lloguer, la Conselleria d'Habitatge insisteix al govern espanyol que el límit de les ajudes dins el nou pla estatal hauria de passar dels 900 als 1.200 euros.
El director general d'Habitatge, José Francisco Reynés, considera que el topall actual ha quedat desfasat a les illes.
Tenemos muchos solicitantes que cumplen con el requisito de los 900 euros. El problema es que pues estos contratos cada vez son menores y efectivamente por eso una de las razones que negociamos con el ministerio es que este límite de 900 euros se amplíe a 1.200.
Precisament l'habitatge ha estat una de les qüestions que més ha pujat preus en el darrer any, i així ho reflecteix l'IPC del mes de juny, que confirma que les Balears s'han mantingut en el 3,4% per segon mes consecutiu, tot i la finalització de les bonificacions de l'IVA al gas i a l'electricitat.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7:15, han quedat en llibertat les dues dones detingudes ahir per les pintades a immobiliàries de Santa Maria, que es van produir fa uns mesos. A la sortida dels jutjats de la Via d'Alemanya, on han prestat declaració, les esperaven desenes de manifestants convocades per la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
Som activistes, som terroristes, som
Han rebut a les detingudes entre abraçades i molta emoció i amb crits i pancartes on es podia llegir detengudes llibertat.
La plataforma denuncia que les detencions són desmesurades i que hi ha una creixent onada criminalitzadora. Jaume Pujol és el portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
Denunciar el que creiem que ha estat una operació policial desmesurada, fora de lloc i molt per damunt de lo que hagués estat necessari i que creiem que, òbviament, és un crit per escarmentar, per intentar desmobilitzar, per intentar que la gent no surti al carrer, no s'organitzi.
La plataforma Més desvincula aquestes actuacions de la publicació la setmana passada del manual d'acció directa contra la turistificació perquè, diuen, són prèvies a la seva difusió.
I s'han complicat les tasques d'extinció de l'incendi que es va produir ahir en una casa del carrer Major de Llucmajor. No hi ha ferits, però van haver de desallotjar tres habitatges dels voltants.
Els bombers de Mallorca es varen desplaçar fins al lloc dels fets amb efectius del parc del municipi, també de Manacor i de Felanitx. Les tasques es complicaren perquè, com explicava el regidor de policia, Jaume Grau, la dona que viu a la casa, que es feia el dinar en aquell moment, pateix la síndrome de Diògenes.
Han tingut de venir una escala mecànica per tirar l'aigua de damunt perquè ja s'ha acumulat tant de brutó i tant de plàstic que no hi ha manera per entrar en un banda, per endavant ni per enrere. Ja tinc l'aigua de damunt.
El director insular d'Emergències, Joan Fornàs, explica que finalment la varen poder salvar il·lesa.
El primer que han fet és treure la dona que està de dins, l'entrada per la banda de darrere, per els corrals, i bueno, està bé, no té cap ferida ni res, ha inhalat un poquet de fum.
Més veus, la d'una de les veïnades desallotjades ha explicat que els problemes amb aquesta dona, que és una dona gran, venen de lluny.
Quan hi va ser a casa de veïnat, mos han cridat els veïnats que venguessin tot d'una, que hi havia foc a veïnat, des de 2009 donant denuncis, perquè hi ha molta brutó, està molt bruta, hi ha animals, hi ha de tot, hi ha de dins, i no han fet res des de fa molt d'anys, i nosaltres sempre hem demanat que mos ajudessin i no mos venen a ajudar.
I l'home acusat d'intentar matar la seva exparella amb una barra metàl·lica ha acceptat 5 anys i mig de presó per aquests fets que van ocórrer el maig del 2025 a Palma. Finalment, les parts han arribat a un acord a la vista prèvia del judici que ha tingut lloc a l'Audiència Provincial.
Segons ha reconegut el processat, en plena matinada va esperar que ell arribés a casa seva al polígon de Llevant i, per sorpresa, la va atacar amb un ferro a l'esquena. La fiscalia demanava inicialment 15 anys per a ell per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, però finalment s'han confiat format en 5 anys i mig de presó. També té prohibit aproximar-se a la víctima i comunicar-s'hi durant 15 dies.
Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
I si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Són les 7 i 19 minuts. El Consell d'Eivissa ha celebrat el debat de política general que s'ha centrat en contenció turística i en la demanda de mesures més valentes que facilitin l'accés a l'habitatge. Dani Manau.
L'equip de govern del Partit Popular ha defensat les polítiques de contenció turística. Vicent Marí és el president del Consell d'Eivissa.
Ordre a l'activitat turística il·legal, ordre en els serveis públics i ordre a una manera de gestió i cogovernança per fer compatible la prosperitat amb la qualitat de vida.
L'oposició, en canvi, clama per la crisi habitacional. El Partit Socialista ha proposat declarar tota Eivissa zona tensionada per regular els preus del lloguer. Víctor Torres és conseller del PSOE.
Instam les administracions competents a prendre les mesures necessàries per a garantir que la construcció dels nous habitatges de l'illa es desenvolupi en sòl urbà i que aquest es destini exclusivament al mercat de primera residència per a la ciutadania d'Eivissa.
Unides Podem aposta pel decreixement turístic i demana aplicar noves taxes als visitants. Òscar Rodríguez és conseller de la Formació Morada.
Fent que deixi de ser una quota fixa diària, sinó que sigui un percentatge sobre l'import total de l'estada, també que aquest Consell pugui aplicar un recàrrec i també augmentar la taxa als creueristes.
Vox ha fet un balanç positiu de la legislatura, tot i que apunta algunes propostes. Escoltem Jaime Díaz d'Entre Sotos.
Que s'elabori un mapa de terrenos disponibles per a edificació residencial en l'àmbit insular per acometer de manera urgente la promoció pública, semipública o privada de vivienda. Esto es un, tiene que ser uno de los ejes fundamentales.
Amb tot, Díaz d'Entre Sotos critica l'equip de Vicent Marí per, segons diu, fer polítiques impròpies d'un govern de dretes.
I precisament a Eivissa ha estat desmantellada una festa il·legal amb 150 persones a Santa Eulària de Riu. Els assistents van pagar fins a 200 euros per una suposada barra lliure d'alcohol a l'esdeveniment que es va celebrar dilluns.
La policia local i la Guàrdia Civil han detingut una persona per presumpte tràfic de drogues i han aixecat a més actes alguns assistents per tinença d'estupefaents. Segons les fonts municipals, hi havia alcohol en grans quantitats i música a tot volum, amb discjòquei inclòs, sense cap autorització.
I a la platja de Punta Xinxó, al municipi de Sant Josep, encara no s'hi poden banyar, està tancada a causa d'un vessament d'aigües fecals. L'Ajuntament ha activat el protocol de seguretat i ha prohibit temporalment el bany mentre es treballa per solucionar l'avaria que ha provocat aquesta incidència. Avui es prendran noves mostres d'aigua.
Segons ha informat el consistori, el vessament s'ha produït pel col·lapse d'una canonada que transporta aigües fecals fins a l'estació de bombament. Els operaris fan feina en la substitució d'uns 10 metres de la canonada que està malmesa. La platja no reobrirà fins que es garanteixi que la incidència ha quedat completament resolta.
I a Menorca, el Consell ha incorporat aquest mes una embarcació pròpia per al Servei de Vigilància de la Posidònia que coordina el govern. En base al port de Fornells, reforça durant l'estiu les tasques d'informació i assessorament als navegants per evitar que les àncores caiguin damunt les praderies de Posidònia. Àngel Camarasa.
Els vigilants comproven els fondejos amb un tub de visió i, quan és necessari, informen els patrons perquè moguin l'embarcació. Tot i que avui tots els vaixells fondejaven de manera correcta, durant la temporada alta han d'intervenir moltes vegades cada dia. Albert Rosser és coordinador del servei.
Hi ha zones, punts calents, on vol anar tothom i vulguis que no, abans o després s'acaba posant l'àncora en Posidònia, aleshores, en fi, ja s'ha de moure la gent, se'ls ha de reinformar i recol·locar.
El dispositiu compta enguany amb 4 embarcacions a Menorca, 3 del govern i una del Consell Insular. Simón Gornés és el conseller insular de Medi Ambient.
I nosaltres tenim aquesta aquí a la base de Fornells, que ajuda de qualque manera també a una de les zones més interessants, que és la zona nord, la zona de la reserva marina.
Els agents de Medi Ambient del govern són els encarregats de sancionar els fondejos il·legals i l'estiu passat en van tramitar una 60 a l'illa. Des del servei destaquen, però, que cada vegada hi ha més conscienciació entre els navegants per protegir la Posidònia.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Són les 7 i 23 minuts. Les Balears estan en avís. Un dia més per altes temperatures. Poden superar els 40 graus a l'interior de Mallorca. I totes les illes estan en avís groc, que passa taronja bona part de Mallorca, sobretot la part central i la tramuntana. Les autoritats recorden que és necessari prendre mesures per evitar problemes de salut. Molta atenció especialment en els vulnerables, les persones grans i els infants.
Anar per zones d'ombra, beure molta d'aigua tot i no tenir set, menjar lleuger i evitar fer exercici entre les 12 del migdia i les 4 de l'hora baixa. Són només algunes de les recomanacions que dona el Servei d'Emergències 1-2 per evitar cops de calor. Aquests són els senyals d'alarma que hem de tenir en compte, segons la coordinadora d'Emergències i Protecció Civil, Alicia Florit.
Seria un dolor intens de cap, marejos, confusió, nàusees o vòmits. També tenir la pell molt calenta, vermella i seca. El pols s'accelera i, si la cosa empitjora, doncs es pot arribar a perdre la consciència.
La calor durant el dia és mala de suportar, però els vespres també són complicats. Ja s'han donat nits tropicals i tòrrides a Mallorca i a Menorca, un fenomen que continuarà encara un parell de dies més.
Sí, per combatre aquestes nits tòrrides no queda altra opció que fer ús de ventiladors i d'aires condicionats. Les botigues d'electrodomèstics aquests dies estan desbordades. Despatxen molts de ventiladors de sòtil, però el que més demanda té ara mateix són els aires condicionats portàtils. Durant el dia, la gent aprofita per anar a refugis climàtics com anar a la platja. És el cas d'aquestes dues usuàries de la Biblioteca Municipal de Can Sales a Palma.
Per la tarda, bueno, també intentem anar a la platja per la tarda, però és que el calor és insuportable. I de la humitat, que no se pot.
Però
Esos días que hace tanto calor es que me da hasta pereza. Seguramente cuando pase el calor volveré a ir a la playa, pero esos días me refugio en la biblioteca. Me distraigo más en la biblioteca que si vas a, yo que sé, a grandes almacenes. A grandes almacenes no me distraigo i aquí puedo leer.
Ja ho sentiu, aquests espais són un consol per als usuaris. La tècnica de biblioteca, en Ander Hernández, ens explicarà quines són les condicions dins la biblioteca.
Aquí podem estar al voltant dels 25 graus, 26. Nosaltres el que veiem és que tenim els usuaris habituals, hi ha gent sense sostre que efectivament doncs, aprofita aquest espai doncs, per descansar amb una temperatura més agradable.
I també hem parlat amb el personal dels restaurants que compten que la gent prefereix estar de dins establiments que no a les terrasses.
Aquí de dins, hombre, és que jo tot m'hi vestiria, no per menys. Si he de dinar i he de suar, no me va bé.
I atenció, perquè l'onada de calor encara no toca sostre. L'EMET preveu per avui temperatures elevades abans que demà divendres hi hagi, això sí, una minva poc perceptible, però en el termòmetre.
Aquestes altes temperatures no només afecten a les persones. A les granges de porcs, per exemple, ha augmentat la mortalitat dels animals en un 6%. I en el sector de l'hortalissa, les tomatigueres han perdut un 20% de la producció.
Les trutxes, en el moment del part, són les que més pateixen per les elevades temperatures d'aquestes setmanes. De fet, a la granja d'Antoni Mestre n'han enterrat 11 enguany. Això és més que en tot el 2025 i el motiu és la calor extrema. A més, segons explica Mestre, les cries no creixen al ritme normal.
Els animals que estan sense porcers ni estan de par, això encara no tenen tant de problemes, doncs els pot tenir una bassa amb aigua, els pot tenir pels animals que han d'estar dins una paridera amb porcels, que un animal que a les 7 hores baixes posa de parir o que ha d'estar amb 12 porcels que la molesten tot el dia, ho passen molt malament.
En el cas dels arbres, les figueres i els ametllers són els que més pateixen, però també els garrovers, que ja tenen garroves negres quan l'habitual seria el mes de setembre.
I així hem arribat a les 7 i 27 minuts. És temps ara de parlar de la premsa. Les portades editades a les Balears se centren en la detenció de dos activistes a Mallorca acusades de fer pintades a immobiliàries i també en l'arribada de residus d'Eivissa fins al port de Palma.
Última hora destaca l'arrest de dues joves al municipi de Santa Maria acusades de vandalitzar el passat mes de maig fins a 5 immobiliàries en aquesta localitat. La imatge és per la victòria de l'Argentina contra Anglaterra, que s'enfrontarà en la final de diumenge amb la selecció espanyola. Diari de Mallorca titula que les deficiències greus en seguretat demoren el vaixell que ha traslladat els residus des del port d'Eivissa fins al port de Palma aquesta matinada. La foto de portada recull en manillades les dues activistes detingudes per la Guàrdia Civil que varen quedar en llibertat amb càrrecs després de negar-se a declarar. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario també es fa ressò de la detenció d'aquestes dues activistes i apunta que la Guàrdia Civil cerca un tercer acusat. L'Ara Balears, per la seva banda, obre la imatge de la concentració davant els jutjats de l'Avinguda d'Alemanya a Palma en suport de les activistes arrestades ahir, acusades de danys intencionats i un delicte contra el patrimoni. A Eivissa, el periòdico recull una entrevista amb el president del Consell, Vicent Marí, qui afirma que el turisme no és el problema a Eivissa i el diari obre amb el primer trasllat de residus fins a la planta de Sant Reus a Palma. El Menorca, per part seva, apunta que Mahó opta per la desalinització i no farà més pous en la seva crisi de proveïment d'aigua.
I a la premsa estatal, els diaris recullen avui una imatge històrica la retirada del mur que separava Gibraltar del territori espanyol.
El País titula que l'últim mur continental ja és història després de 5 anys de negociació entre Espanya i el Regne Unit per executar-ne la retirada. El Mundo escull la imatge de les grues retirant el reixat amb el president Pedro Sánchez en primer pla. ABC, per la seva banda, obre amb la notícia de la pressió de la cúpula de la Guàrdia Civil a un general per presumptament boicotejar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. I La Vanguardia també es fa ressò de la caiguda del mur a Gibraltar, que permetrà al territori britànic romandre a l'espai Schengen.
Hem arribat a les 7:30, ara resumim quins són els temes més destacats d'aquest matí de dijous. Aquesta matinada ha arribat al port de Palma l'Al-Àndalus Express i a bord duia els primers camions carregats de residus d'Eivissa, un fems que serà incinerat a la planta de Sant Reus de Palma.
I comença així el pla pilot acordat entre el Consell de Mallorca i el de l'illa Pitiusa. L'objectiu és allargar una mica més la vida útil de l'abocador de Camputxa, que ja està al límit de la seva capacitat. Això sí, Capitania Marítima va immobilitzar durant unes hores el vaixell per perill de contaminació a la mà. Va poder sortir, però, hores més tard, quan es solucionaren les deficiències.
I atenció en aquest que va ser un dels sons del dia d'ahir. Som activistes, no terroristes, és la veu de les desenes de manifestants convocats per Menys Turisme, Més Vida. Ahir es van concentrar davant els jutjats de la Via d'Alemanya de Palma per protestar contra la detenció de dues joves per fer pintades a immobiliàries de Santa Maria.
I varen quedar en llibertat després de passar a disposició judicial. La plataforma denuncia que les detencions són desmesurades i que hi ha una creixent onada criminalitzadora.
Les tasques d'extinció d'un incendi ahir en una casa de Llucmajor s'han complicat per l'acumulació d'objectes dins l'immoble.
Un foc es va iniciar ahir, no hi ha ferits, però varen haver de desallotjar tres habitatges dels voltants.
I a partir de demà, les persones de fins a 40 anys i residents a les illes podran començar a demanar la nova ajuda pública de 10.000 euros per a la compra d'un primer habitatge.
El govern disposa d'un pressupost de 6 milions d'euros per aquesta línia de subvencions, que per primera vegada està dotada amb fons propis. Es preveu que hi hagi uns 600 beneficiaris. El conseller d'Habitatge és José Luis Mateo.
Por supuesto, vuelvo a repetir que es un paso más y seguimos dando pasos. Y vemos que finalmente las ayudas pues, son bien recibidas y que podemos, pues desde luego, se estudia desde el gobierno la posibilidad de una posible ampliación.
L'Agrupació Balear de Serveis Immobiliaris celebra la mesura, tot i que diu que no basta per fer front a la crisi d'habitatge actual.
I a Eivissa ha estat desmantellada una festa il·legal amb 150 persones a Santa Eulària de Riu.
Els assistents varen pagar fins a 200 euros per una suposada barra lliure d'alcohol a l'esdeveniment celebrat dilluns.
I el debat de política general a Eivissa se centra precisament en la contenció turística i en la demanda de mesures més valentes que facilitin l'accés a l'habitatge.
L'equip de govern del Partit Popular ha defensat les polítiques de contenció per ordenar el creixement. A Eivissa, l'oposició, en canvi, acusa Vicent Marí de deixar una illa pitjor del que la va trobar, amb més pobresa, i clama per la crisi de l'habitatge.
I a Menorca, el Consell ha incorporat una embarcació pròpia per al servei de vigilància de la Posidònia que coordina el govern.
Té base al port de Fornells, reforça durant l'estiu les tasques d'informació i assessorament als navegants a fi d'evitar que les àncores caiguin a damunt les praderies de Posidònia.
I han de dir que tres setmanes després dels terratrèmols de Veneçuela, el recompte de víctimes mortals continua pujant. Són ja 7.400 persones. En parlarem tot d'una de 15 minuts amb la Creu Roja Espanyola, en concret amb Teresa Moll, d'Extremadura. És una voluntària, una infermera, que en aquests moments està desplaçada en aquesta zona. Està coordinant i gestionant un hospital d'emergència per atendre totes les emergències mèdiques i sanitàries que es produeixen durant aquests dies. Hem de tenir en compte que els hospitals també han quedat destrossats a causa d'aquests forts terratrèmols que es van produir fa 3 setmanes. Pel que fa al temps, les Balears es troben avui en avís per altes temperatures, taronja bona part de Mallorca i groc a la resta. Que ens espera per avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, com bé has dit, avui ens espera una jornada molt calorosa a tot el territori, esperant que els valors més elevats en el termòmetre es donin a Mallorca, on la màxima podrà girar entre els 38 i els 41 graus, i no descartant que es pugui superar aquest llindar dels 41 graus. D'altra banda, a les Pitiuses serà al nord d'Eivissa, on el termòmetre s'enfili més, podrem assolir els 37-39 graus aproximadament de temperatura màxima, mentre que a Menorca serà a l'interior de l'illa, on assolirem els valors més elevats, entre els 36 i els 38 graus. Tot això estarà acompanyat per un cel ben enterbolit, encara tenim molta calitja present sobre les illes i en aquesta li hauran de sumar també intervals de núvols mitjans i alts. El vent pel seu costat bufarà principalment de component sud, ho farà entre fluix i moderat i no esperant tenir grans complicacions a la mà. Predominarà el marejol. Ara mateix tenim a Mallorca 24 graus a Campos, 26 a Manacor i 27 a Alcúdia. A les Pitiuses, 26 graus a Sant Francesc i 28 a Sant Carles. I a Menorca, 24 graus a Es Migjorn Gran i 27 a Es Castell.
Informatiu Matí. Esports.
Sabíem el lloc, el dia i l'hora, però ara ja tenim el cartell complet. Argentina serà el rival d'Espanya a la final del Mundial. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. La selecció d'Argentina va guanyar Anglaterra per 2-1 i arriba a la final per jugar-se el títol contra Espanya. Una vegada més, en aquest Mundial, la selecció de Leo Messi va haver de remuntar el resultat. Guanyava 1-0 a Anglaterra i als darrers 7 minuts, dos gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez varen donar la victòria als argentins. Escoltam el seu entrenador, Lionel Scaloni.
Todos saben que yo vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles. Espera, déjeme terminar. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final.
El tècnic va fer una reflexió més del seu jugador, Leo Messi.
Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas.
També pensa ja en la final el jugador Lisandro Martínez.
Bueno, muy bien, creo que son dos selecciones que llegamos a la final y la verdad que se merecen las dos porque España siempre propone jugar al fútbol, no cambia su identidad y nosotros lo mismo. Así que nada, va a ser un lindo espectáculo y bueno.
Amb motiu de la gran final del Mundial, a Palma, a Son Fusterat, s'ampliarà l'aforament fins a les 20.000 persones. Per presenciar la semifinal de dimarts, s'acostaran al recinte 9.800. També s'organitzarà un dispositiu especial de transport públic per facilitar tant l'arribada com la sortida dels assistents. I diumenge també podreu escoltar la final del Mundial en directe per IB3 Ràdio en una edició especial d'Esports 3 que començarà a les 8:30 del vespre. Canviant d'assumpte, el Reial Mallorca ja té definit el calendari de partits d'aquesta pretemporada. L'equip de Luis García disputarà 5 amistosos abans de l'inici de la Lliga. El primer serà aquest dissabte contra el Mallorca B a la ciutat esportiva Antoni Asensio. Posteriorment, durant l'estada a Marbella, s'enfrontarà a l'Al-Fatih i al Al-Ittihad, tots dos d'Aràbia Saudita. Ja de tornada a l'illa, els vermells rebran el vigent campió d'Europa, el Paris Saint-Germain, al Trofeu Ciutat de Palma, el 5 d'agost a Son Moix. La pretemporada es tancarà el dia 8 d'agost, també a l'estadi mallorquinista, contra l'Elversberg, ja ho diré, alemany. Els que també es preparen per afrontar la Lliga són els futbolistes del filial, i ho fan amb Pep Lluís Martí a la banqueta. Ahir, concretament, el nou entrenador del Mallorca B ha parlat als mitjans del club i ha dit això.
Molt content. Evidentment, quan el club de la teva vida te crida per col·laborar i sobretot per formar jugadors, doncs, evidentment molt content i molt orgullós de poder fer aquesta tasca que segurament serà molt, molt enriquecedora per jo. Evidentment, el club ha crescut moltíssim. El club, en quant a infraestructura, en quant a instal·lacions, en quant a tot, té una millora brutal i crec que les coses s'estan fent molt bé. Des del grup de metodologia també s'estan fent les coses molt bé per la formació de jugadors. I crec que era molt important de la nostra etapa haver contingut el que tenen avui en dia aquests atlets.
L'UD Eivissa continua preparant la nova temporada i ho fa amb l'objectiu de consolidar un projecte competitiu per aspirar a les posicions capdavanteres de la categoria. Ha donat de baixa el davanter Davo i incorpora el migcampista Josep Calavera i l'extrem Iker Varela. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, Josep Calavera. Arriba del Tenerife, però ha estat cedit tota la segona volta a l'Hèrcules, on ha jugat 14 partits. Iker Varela és un atacant principalment de banda que arriba en propietat de l'Atlètic Club. La temporada passada va estar cedit al Mirandés.
Es que Josep Calavera viene del Tenerife y lo querían todos los equipos. Y viene aquí. Entonces, que Iker lo querían todos los equipos, ya ha venido aquí.
Sobre la marxa de Fran Castillo per una xifra al voltant dels 300.000 euros, creu que és coherent i diu que el jugador volia marxar.
Para nosotros es una buena propuesta, punto número uno, porque Fran Castillo no quiere estar en el Ibiza. Entonces, si un jugador no quiere estar aquí, creo que ya dice mucho de él. Él quería quedarse aquí, si se hubiera quedado, cobrando un salario, no de segunda división, de primera división. No tengo ninguna duda de que la pieza que va a venir por Fran Castillo pues va a hacer olvidar a Fran pues muy pronto.
Dilluns l'equip comença la feina i, tot i que no pot assegurar que arribin molts més jugadors d'aquí a la setmana vinent, diu que el més important és fer la plantilla que volen.
Y hay situaciones pues muy cercanas a que se puedan concretar, pues no sé si va a ser mañana, pasado, el lunes, no sé. No vamos tampoco a precipitarnos en ninguna decisión, que nosotros lo que queremos es tener la mejor plantilla posible el 31 de agosto.
I acabam amb vòlei. Els representants balears ja coneixen la seva ruta europea. Connecta Balear Manacor i Abarca Menorca han conegut el full de ruta que els espera a les seves respectives aventures europees. Els manacorins disputaran per primera vegada la seva història, la Chef Cup, i la seva estrena serà contra el Menen de Bèlgica. L'anada d'aquests 700 de final es disputarà a principis de desembre, la tornada a principis de gener. I la Barca Menorca, amb experiència prèvia per Europa, tornarà a disputar la Challenge Cup. El debut serà contra el Kaunas de Lituània.
Gràcies, Gavi. Ara falten 20 minuts per les 8. Feim una petita pausa i tot d'una parlam de la situació a Veneçuela.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Ja han passat més de 3 setmanes dels tràgics terratrèmols de Veneçuela i tot i que aquest desastre ja no ocupa les portades, malauradament el recompte de víctimes mortals continua pujant. El darrer, més de 7.400 persones, una de les entitats humanitàries sobre el terreny és Creu Roja Espanyola amb una expedició amb personal sanitari. Entre ells, el metge mallorquí Javier Arranz i també l'infermera Teresa Moll d'Extremadura, que fa de portaveu i que ara tenim a l'altra banda del telèfon. Teresa, buenos días, buenas noches para usted y gracias por atender esta llamada de IB3 Radio.
Buenas noches, gracias a vosotros.
¿En qué parte de Venezuela se encuentran ustedes?
Nosotros ahora mismo nos encontramos localizados en La Guaira.
Es uno de los sitios que fue muy afectado por estos terremotos. ¿Qué labor están llevando a cabo como parte de esta expedición de la Cruz Roja Española?
Pues efectivamente, La Guaira es una de las zonas más afectadas en los terremotos que se produjeron. Nosotros ahora mismo, aquí desde Cruz Roja Española, lo que estamos haciendo es dar apoyo a la Cruz Roja Venezolana, reforzando la atención sanitaria en las zonas afectadas, que han sido casi todos.
¿Este refuerzo se lleva a cabo en los mismos centros sanitarios, hospitales, clínicas preexistentes o también se están improvisando centros de atención médica, pues teniendo en cuenta las necesidades para atender a todas las personas afectadas?
Pues por desgracia, después de los 2-3 terremotos que han sufrido, la mayoría de instalaciones sanitarias de la zona han quedado fuera de uso. Es decir, la evaluación que han hecho las autoridades, los técnicos de la mayoría de los edificios, les han etiquetado de tarjeta roja, que se diría que no se pueden utilizar, no es seguro entrar. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, lo que tenemos habilitado es una clínica de emergencia que está situada en el estadio de béisbol Jorge Luis García Carneiro, que es una zona segura donde si se produciera cualquier tipo de réplica no tendremos ningún tipo de riesgo. Entonces, lo que hacemos principalmente es apoyar a la Cruz Roja Venezolana pues, con equipos, con personal especializado, recursos, materiales, todo lo que se necesita para poder cubrir la atención sanitaria.
¿Hace muchos días que se encuentran sobre el terreno?
Sí, ya llevamos sobre el terreno, llegamos a los 7 días de que se produciera el terremoto. Uh-huh. Y entre lo que es el montaje de lo que sería la clínica completa, que lleva 2 o 3 días, hace ya varios días que estamos dando atención sanitaria.
¿Y cómo está en estos momentos la situación? Porque, por desgracia, pues ya no somos tan conscientes, ya no ocupa tantas portadas, pero tras más de 3 semanas desde estos terremotos, me imagino que todavía será muy delicada. Por eso vuestra presencia ahí. ¿Qué veis en el día a día? ¿Cuál es esta situación?
Pues mira, efectivamente la situación es bastante compleja porque es que es muy complicado hacerse una idea de las dimensiones que tiene esto. Esto es, o sea, la magnitud de afectación que tiene la población es bastante grande. De hecho, da igual por dónde nos movamos. Cualquier conversación que escuches de las personas locales que trabajan con nosotros, de beneficiarios, de personas que acuden a la clínica o incluso si bajas al mercado a comprar fruta, cualquier cosa, escuchas a tu alrededor y las conversaciones de todo el mundo son, habla pues, he perdido al vecino, he perdido a la familia, iba a ir a una fiesta y finalmente no fui, y todas las personas que han ido a esa fiesta, pues por desgracia han fallecido. O sea, es demasiado impactante. Además, ahora mismo, a día de hoy, nosotros compartimos el estadio con Protección Civil, que también duermen aquí, el personal que tienen ellos, y ellos siguen saliendo todos los días a desescombrar, ¿vale? Justamente hoy han localizado a una persona, a un chico vivo después de 15 días, que no es lo normal, lógicamente, porque ya son muchos días los que llevan, y entonces los vemos cada día de llegar, de volver, totalmente cubiertos de polvo, cansados, respirando. Bueno, la situación aquí es bastante, en zona cero es bastante compleja, ¿no? Entonces, posiblemente los medios ya no se acuerden, pero aquí es muy complicado. Porque se sienta minuto a minuto.
Habrá que ser muy fuerte para presenciar y vivir ciertas situaciones de tan cerca y no desmoronarse.
Bueno, también hay que ser un poco consciente de dónde vas. Entonces, si decides acudir como personal a un personal sanitario en una situación de emergencia, lógicamente, por ejemplo, desde Cruz Roja Española no manda a nadie sin un entrenamiento previo en situaciones de emergencia. Es decir, no es una cosa espontánea de ha habido una situación de emergencia, ¿a quién se quiere venir? Ni mucho menos, son casi años de preparación. Y en ese camino, pues uno decide si realmente ese tipo de circunstancias se adaptan a su capacidad de adaptación a la situación, o si bueno, pues su nivel pues de tolerancia está fuera y no pasa nada. No pasa nada, para nada.
Teresa Moy, muchísimas gracias por atender esta llamada de IB3 Radio y mucho ánimo con esta labor, con este trabajo.
A vosotros.
Informatiu Matí, IB3 Radio.
Ara són les 7:47, seguim amb la mirada posada a l'exterior, en concret amb la crònica judicial, perquè la defensa de Begoña Gómez ha entregat al jutge Juan Carlos Peinado els bitllets d'avió del viatge a Londres per assistir a la graduació de la seva filla. Així mateix ha retret el magistrat que l'obligui a acreditar la inexistència d'una conducta delictiva.
Dilluns el jutge va demanar a la dona del president del govern estatal, Pedro Sánchez, que justifiqués que havia utilitzat el passaport només per viatjar a Londres. Londres a la graduació de la seva filla, perquè en aquest document, en el passaport que va entregar, no hi havia lleis que n'acreditassin les entrades i les sortides. La defensa de Gómez ha presentat un recurs en què recorda que el Regne Unit ha suprimit els segells físics en aquests passaports.
I la presidenta del Partit Socialista, Cristina Narbona, es desmarca davant el jutge Santiago Pedraz de la presumpta trama de l'exmilitant socialista Leire Díez. Ha assegurat que no sabia res d'aquesta suposada xarxa per boicotejar causes judicials que afecten el govern central i l'entorn de Pedro Sánchez.
Narbona ha respost pels missatges de WhatsApp que va intercanviar amb Leire Díez l'abril de 2024 i que estan recollits a l'informe de l'Unitat Central Operativa. Missatges que coincideixen en la data de publicació de la carta de reflexió de Pedro Sánchez. En aquell missatge, Díez li proposava capgirar la situació i oferir ajuda qualificada. Narbona ha explicat que ella la va remetre a Santos Cerdani, que l'exsecretari d'Organització del PSOE li va dir després que Díez no havia portat res d'interès.
Le he explicado al juez cuándo conocí a Leire y las veces que había hablado con ella y he dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando.
Encara sobre aquest cas, Pedraz interroga avui com a imputats a la directora general de la Guàrdia Civil i el seu número 2, el director adjunt operatiu per presumptament promoure l'obertura d'expedients per pressionar els membres de l'UCO immersos en investigacions que afecten el govern central i el PSOE.
I tot i aquestes polèmiques judicials, el darrer baròmetre del CIS dona al PSOE un 33% dels vots i amplia la distància amb el Partit Popular, que es queda gairebé 8 punts de diferència dels socialistes. Els populars perden 2 punts i es quedarien en un 25,1%.
Aquest baròmetre es va fer a principis de juliol, just després de publicar-se la condemna a José Luis Ábalos i la imputació de la directora de la Guàrdia Civil i també abans de conèixer-se la condemna d'inhabilitació al germà de Pedro Sánchez. Per què fa la resta de partits, Vox també baixaria mig punt, es quedaria en el 15,3% dels vots, en tot cas en tercera posició, Sumar davallaria lleugerament fins al 6% i pel que fa a les preocupacions dels ciutadans, l'habitatge es manté com el principal mal de cap dels espanyols, però la immigració ja es col·loca com a segon problema pels encastats a l'Estat.
I de l'agenda d'aquest dijous hem de destacar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha de decidir avui si la llei d'amnistia és compatible amb el dret europeu.
La sentència marcarà el camí al Tribunal Constitucional que ha de resoldre el recurs d'empara que ha presentat l'expresident de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar el delicte de malversació en una sentència que pot ser clau per al seu possible retorn a Espanya.
I aquestes darreres hores també hem viscut uns moments històrics, perquè a partir d'avui Gibraltar s'incorpora de facto a l'espai Schengen i s'eliminen els controls terrestres a persones i mercaderies que circulin entre Espanya i el Penyal.
En una declaració institucional, el president espanyol Pedro Sánchez ha destacat que cau el darrer mur de l'Europa occidental. També ho ha fet el ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, celebra que s'hagi eliminat la tanca.
Campo de Gibraltar se reconcilia con su auténtico destino, que es ser puente, no barrera, ser horizonte, no frontera, ser dueño y nunca más víctima de la historia.
Hemos quitado también la valla, esa valla de Franco, esa valla que Franco le gustaba tanto que la cerró. Y yo, ¿sabes lo que creo que debíamos hacer? Debíamos llevarnos la valla española, se debían llevar a la Almudena y ponérsela encima a Franco, que le gustaba tanto, para asegurarnos que nunca se levanta ni él ni nadie como él.
I a la crònica internacional, els Estats Units han completat una nova onada d'atacs aeris contra l'Iran en la cinquena jornada consecutiva de bombardejos per minvar, diuen, la capacitat de Teheran d'amenaçar els bucs comercials que transiten per l'estret de Hormuz.
L'exèrcit nord-americà ha reivindicat atacs contra centres de comandament, instal·lacions de defensa aèria i de vigilància costanera i també contra míssils i drons. Per la seva banda, l'Iran denuncia que en les darreres setmanes han mort 35 persones per l'ofensiva militar americana, a més de criticar atacs a prop d'hospitals per a malalts de càncer. El país persa adverteix que la llista de crims dels Estats Units no deixa de créixer i asseguren que cercaran justícia. Per altra banda, UNICEF avisa que fins a 23 milions de menors podrien estar en risc de pobresa per l'impacte econòmic mundial del conflicte a l'Orient Mitjà.
I l'escalada de la tensió a l'Orient Mitjà continua afectant precisament els mercats internacionals. El Fons Monetari Internacional adverteix que l'oferta de petroli estirà fins a 3 mesos a normalitzar-se una vegada s'obrís l'estret d'Hormuz.
Tot i això, quan els Estats Units han bloquejat ja el pas de 2 noves embarcacions en aquest enclavament estratègic, per on passa prop del 25% del comerç mundial de petroli transportat per mar.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Falten 7 minuts per les 8 del matí. Els oftalmòlegs adverteixen dels riscos de mirar l'eclipsi solar del 12 d'agost sense protecció homologada. Recomanen als menors d'edat tenir especialment molta cura, ja que en cas extrem pot causar ceguesa si els infants es lleven les ulleres per mirar el fenomen. Per això el govern ha preparat un dispositiu mèdic especial per atendre possibles lesions oculars.
Els experts com l'oftalmòloga Maria Montserrat Miró de l'Institut Oftàlmic de Mallorca alerten que no prendre precaucions pot causar una pèrdua permanent de visió.
Recomanació fonamental i única és dur protecció. Aquesta protecció són unes ulleres que es poden comprar en un establiment òptic, però són unes ulleres específiques, no unes ulleres qualsevols. Les ulleres de sol habituals no serveixen. Tindrà una lesió a la màcula que és irreversible, que no té tractament. I aquesta lesió macular comportarà una pèrdua visual definitiva.
Per aquest fet, insisteixen que, malgrat que a l'hora de l'eclipsi la llum no sembli molt intensa, no ens hem de confiar perquè pot causar lesions oculars greus. Ho explica Maria Antònia Sant Pol, optometrista a l'Institut Oftàlmic de Mallorca.
Hi ha menys claror i que la pupil·la s'hidrata més, amb la qual cosa l'entrada d'infrarojos i ultravioletes és intensa i estima l'ull.
En previsió d'aquelles persones que puguin presentar molèsties els dies posteriors, el govern fa feina en un dispositiu mèdic especial a hospitals i centres de salut pròxims als punts des dels quals serà visible l'eclipsi.
L'interès per veure aquest eclipsi des de la mà, des d'una embarcació, s'ha disparat. Segons el president de l'Associació d'Empreses de Charter, Pedro Gil, les reserves per al dia 12 d'agost han augmentat prop d'un 20% respecte d'un dia habitual del mateix mes.
El govern ja reparteix recomanacions per seguir l'eclipsi en seguretat i des del sector també demanen planificar la sortida amb temps i triar bé el patró de l'embarcació.
Al ser una demanda tan grande, a las empresas les aconsejo que seleccionen qué tipo de patrón van a tener. Que sea un patrón experimentado, que conozca el mar y conozca las embarcaciones, porque va a ser un día de prevención total. Tiene que ser una persona consciente de el peligro que va a ser salir todos los barcos a la vez y volver a la vez.
L'expectació per veure el fenomen astronòmic és tan gran que molts de clients fa 6 mesos que tenen reservada una embarcació a les illes per viure l'experiència des de l'aigua.
I el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears fa una crida urgent a la ciutadania perquè doni sang. Les reserves es troben en una situació delicada després que aquests darrers dies s'han registrat menys de 100 donacions, quan cada dia en fan falta unes 200 per garantir l'activitat assistencial dels hospitals. Teresa Jiménez Marco és directora del Banc de Sang a les Balears.
Nuestras reservas están en un estado subóptimo, es decir, que necesitamos más donaciones de todos los grupos, porque todos los grupos son necesarios, pero fundamentalmente el grupo cero positivo, cero negativo y A negativo.
El Banc de Sang recorda que qualsevol persona sana d'entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos pot donar sang, sigui quin sigui el seu grup sanguini.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Hay que darte a vivir conmigo porque sin tu amor me siento a la deriva perdido.
Falten 4 minuts per les 8 del matí. Chicuelo serà Anita Pollença. Ell i la seva guitarra flamenca, acompanyat de tot un quadre contemporani, això sí, seran a partir de les 9 al claustre de Sant Domingo de Pollença dins el cicle Sons de nit.
És flamenc, però no el de sempre. Juan Gómez Chicuelo és un guitarrista de toc profund. Molt flamenc, això sí, però molt innovador. I la prova n'és la gran quantitat de col·laboracions que ha fet, des del món del jazz fins a amics que té, com per exemple el menorquí Marco Mezquida, amb qui va fer tot un disc sense fins i tot els que l'acompanyaran aquesta nit a l'escenari del claustre i que ell mateix repassava pels micròfons d'IB3 Ràdio.
Lo voy a hacer con violín, que estará a cargo de Carlos Caro, percusión, que estará a cargo de Jacobo Sánchez, y baile, que será a cargo de Eli Ayala. Los temas del disco, y además pondremos algún otro tema que complemente este disco para que sea de la duración que acordamos. Pero vamos, que será el proyecto Caminos que vengo haciendo hace ya un tiempo.
Caminos i dos surt nu, sense cant, sense caixó i sense palmes, i l'espectacle s'endinsa a dins tangos, alegries, boleries, granaïnes, per descobrir altres maneres de contar històries, però sempre des dels ritmes flamencs. Anna Espina és la cap de comunicació de Sons de nit.
Y su guitarra flamenca va a dialogar con otros músicos, con las percusiones, con el violín, pero también con una bailadora. Con el baile, ¿no? El baile que en nuestro imaginario lo tenemos tan unido, ¿no? al flamenco. Y entonces Chicuelo ha querido que también esté presente, ¿no?
Els concerts que organitza aquest col·lectiu Sons de nit, els espais no són sempre un simple marc. A Sant Domingo, l'arquitectura recull amb el so una mescla de solemnitat, de proximitat, d'història i de respiració oberta. Per Caminos, aquest disc de Chicuelo, aquest diàleg serà especialment interessant. Guitarra, violí, percussió, sentíem, i ball, sobretot, trobant ressons entre uns murs que saben escoltar i que nit ho tornaran a fer.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 16 de juliol.